l'Étera, un espai per a la paraula. Una producció de Lluís Fernández per Ràdio Gandesa i Ràdio Falset, edició número 18. Porto avui el conte de Manuel de Pedrolo que no va cabre al programa anterior. Es titula Paparam i parla, no sense ironia, de la burocràcia i de la seva gran utilitat ciutadana. Tret d'un recull de contes fet per Esther Centelles sota el nom de El conte des de 1939, títol que insisteix en fer servir la Guerra Civil com a delimitació per a la història de la literatura. Si bé és cert que el fet històric incideix en la vida dels escriptors i en la seva producció, fins i tot des d'un punt de vista temàtic, poc a dir té la Guerra Civil per explicar la presència d'elements vinculats a l'existencialisme, a l'absurd, al realisme màgic i al fet fantàstic tan present en estos contes. Ni tan sols, de fet, pot explicar la denúncia política que alguns d'ells inclouen, perquè totes aquestes línies de temes i de pensament es troben tant en altres països com en moments anteriors a la guerra, que és d'on provenen bona part de les tendències que han d'influir en aquests autors. No té cap sentit i és un flac favor a la nostra cultura desvincular-la de les grans tendències de l'època i del camí que fermament ha anat traçant la tradició. Després del conte, canviem de música i de literatura per llegir alguns poemes de Gioconda Belli. Fa uns dies vaig trobar en una llibreria el darrer llibre de poemes d'aquesta autora nascuda a Nicaragua. És de 2007 i el publica Visor Libros. Els poemes de Gioconda Belli segueixen la tendència d'altres actuals i d'alguns que hem llegit, com Jim Ferrer, Juan Luis Panero, Joan Vinyoli o fins i tot Pessoa. Em refereixo a la poètica del record, l'assalt intangible del record, d'estirp simbolista i, com no, romàntica a la recerca de paradisos perduts. Acompanyaré a Gioconda Belli d'algunes veus femenines, no pas perquè vulgui fer un especial de dones, no el mereixen, com no el mereixen els homes, és pura casualitat. La Létera és només un programa de música, de literatura i de qualsevol cosa que hi pugui tenir a veure. Començo per la música amb un disc de jazz de 1993, el segon publicat per Joshua Redman, que a hores d'ara ja en té una dotzena. Es titula Wish, Desig, el seu disc més reconegut i que pel meu gust seria perfecte si no hi aparegués la subadíssima i sentimentaloide Tears in Heaven. I demano disculpes per això que dic. Joshua Redman al saxo tenor, Charlie Haden al contrabaix, Billy Higgins a la bateria i Pat Metheny a la guitarra i donant el seu particular regust de jazz contemporani i també experimental. Malgrat això, tonalitats clàssiques que amb els anys anirà modificant per afegir electrònica i apropar-se al rock experimental. Malgrat Django Reinhardt, la guitarra elèctrica s'ha incorporat en el darrer quart de segle al jazz per dotar-los de textures properes al que s'anomena avantguarda i contemporaneïtat. Conceptes, això sí, condemnats a l'obsolescència. Però escoltem el número titulat The Deserving Many. Thank you.
Un espai per la paraula. Ràdio Gandesa i Ràdio Falset.
Llegeixo ara el conte anunciat de Manuel de Pedrolo, el que es titula Paperam, que fa referència a la simpàtica burocràcia que ens omple de paperets que portem amunt i avall en un esclat insubornable de felicitat. La màquina burocràtica ha estat objecte d'atacs literaris en forma de denúncia, sovint camuflada en la subtilitat de la ironia. La raó Kafka, per exemple, i revestida de tragicomèdia, també, com a la fabulosa i lúcida pel·lícula de Terry Gilliam, en Brasil. Aquí Pedrolo fa una cosa semblant amb un pobre personatge que fa tots els tombs a la recerca del seu certificat d'existència. Al final, però, tampoc pot ser d'una altra manera, de la que sentirem. Com a matalàs musical, una producció catalana, i així seguim mirant-nos el Malic, un disc del taller de músics, entossudits en ser, a part d'una bona escola, un segell seriós i competent en el món del jazz i la música experimental. Un disc que busca recuperar el swing dels trios dels 50 i els 60, però que no pot renunciar a un aire modern. I segons diuen el disc, mediterrani. Es fan dir Jazzer Trio i el disc l'han titulat Flamingo. No sé si és per això, però hi ha un número de Duke Ellington que es titula així. Jazzer Trio són Josep Maria Boadas al piano, César Martínez a la bateria i Toni Pujol al contrabaix. És el número 44 de la col·lecció del Taller de Músics i fou gravat i publicat el 2005. Escoltem-lo i veiem on para el paparam de Manuel de Pedrolo. Al seu davant hi havia potser 20 o 30 persones. Era una cua modesta i el funcionari dret a l'altra banda del tauler hi anava de pressa. De tant en tant, la màquina burocràtica alentia una mica quan, per exemple, alguna dona es lliurava a consideracions o feia preguntes que en opinió de l'empleat no eren pertinents. Se'n desfeia en quatre crits perquè un home instal·lat darrere una barrera proveït d'una ombra de falsa autoritat sempre mostra tendència a alçar la veu. I la feina prosseguia. Estava content, ell. Havia arribat, o així s'ho creia, al final del seu calvari. Entre certificats, impresos oficials i declaracions jurades, duia 63 papers a les mans. Aquest cop n'hi hauria prou. Inventaria. Certificat extracte de naixença, acompanyat dels seus annexos corresponents, tot en imprès, a part, perquè el paper abundava tant que hom no sabia què fer-ne. Certificat simple de naixença, d'infància, d'adolescència, de joventut, de virilitat i de bellesa. Eren 7. Certificats de naixença dels seus pares, amb el pertinent certificat respectiu de defunció al certificat comú de matrimoni, 5 més. 12. Doncs. Certificat de parentiu que englobava la seva muller, els seus dos fills, un germà, dues germanes, dos cunyats i 7 nebots. 15 més, ja feien 27. Llibre professional, certificat de conducta religiosa, moral, cívica i familiar. 6, i ja sumaven 33. Dos certificats d'hisenda. Es tracta de l'acte de casament en el seu doble aspecte civil i religiós. Extracte de convivència, 5 més. Total, 38. Certificat de... no prosseguir? Puig que sense adonar-se'n ja era davant del funcionari. L'home es limita a preguntar-li: districte? 8è, contesta ell. Taquilla 97, l'informa el funcionari. A l'ocar era ampli i hi havia una bona quantitat de finestretes gairebé idèntiques, capritxosament distribuïdes. Però el número més alt era el 26. Van caminar-se a la porta i demanar un complement d'informació al bidell engalonat com un ministre en actiu que seia darrere d'una taula llardosa i despintada. Devia fer anys que tot el vernís havia passat als colzes de la seva casaca. «Quart pis!», va dir l'home sense ni mirar-se'l. Hi havia ascensor, però no funcionava. Com que es trobava l'entresol i l'edifici tenia principal, va haver de fer a peu 5 pisos. El quart era exactament com el de baix. Tots devien ser semblants, excepció feta de la numeració de les taquilles, que canviava. Davant de la 97 no hi havia ningú. Se'n felicità. Però tampoc no es veia ningú darrere, tot i que el vidre era obert. Es va esperar una estona, fins que, cansat, es decidí a tustar discretament amb els nosets la mampara opaca. Un home que a l'altre extrem, d'esquena a la seva taula, mirava enfora per la finestra amb una cigarreta entre llavis, va girar-se i se li atensà. Sense ni un mot, li va prendre els papers que ell li allargava. Amb una ràpida ullada professional, que de tota manera, gràcies a l'embalum de la documentació, se li van dur a potser mitja hora, consultar els papers, un darrere l'altre. En acabar, va allargar-los i de nou. «Falta alguna cosa?», va preguntar ell, alarmat. «Sí, imprès H2, taquilla 24, imprès E0, taquilla 31, imprès SUP, taquilla 48». «Bé», vacil·la ell atordit. «I què són aquests impresos?» «Ja llegireu les instruccions», contestà el funcionari, i va girar-se-li d'esquena. Amb bona lògica va suposar que si a l'entresol hi havia les primeres 26 taquilles i la 97 era el quart, la 31 i la 48 serien el primer o el segon pis, ja que el principal, un rètol deia «prohibit en l'entrada al públic». Ho va encertar. La 48 era el segon pis, però era tancada. Va haver de tustar insistentment abans de que la obrissin. «Què voleu?», va preguntar un individu malcarat. «Un imprès SUP». «No heu vist el rètol?» «Quin rètol?» L'home va tancar la finestra amb un cop sec. Llavors va adonar-se que al costat hi havia un minúscul avís amb l'horari de 12 a 1. Es va quedar d'una peça. No entenia que en una taquilla fessin un horari i en una altra un horari diferent si totes eren al mateix edifici i depenien del mateix organisme. Eren tot just 3:15 i se li va acudir que podia aprofitar aquell quart per fer una visita a les taquilles 31 i 24. La primera també era tancada. I segons l'avís corresponent, només obria de 1:15 a 1:45. A l'entresol, però, on va baixar seguidament, la sort li somrigué. Ben just li va anar, de tota manera, perquè aquí tancaven a 12:00 en punt. Recollir sense entrebanc l'imprès H2 i tornar a pujar al segon pis. Per l'escala estudiar el paper. Era un imprès certificat mèdic que li havia de complimentar el metge del districte. Bé, no hi hauria cap complicació. En arribar al segon pis ja eren 12:05, però encara es va haver d'esperar 10 minuts darrere dues persones que mentrestant hi havien acudit. Quan li tocà el torn, va lliurar-li un altre imprès. Es tractava ara d'un certificat declaració de sociabilitat. El va sorprendre una mica, car les instruccions del DORS parlaven de 300 signatures pel cap baix. Hi havia obligació, per tant, de tenir un mínim de 300 amics o coneguts. Es va gratar la closca i, mentalment, va posar-se a numerar tota la gent que coneixia prou per atrevir-se a demanar-los la firma. No arribaven ni a la meitat. I afegia els botiguers del barri i va arribar un total de 175. Els altres 125 serien més difícils de trobar. Li caldria acudir als cunyats, als nebots, una mica a tothom. Entre els amics dels uns i dels altres, molt seria que no passessin del centenar. Va encendre una cigarreta per tal de fer una mica de temps i a 1:15 en punt va presentar-se a la finestreta 31. Recollir l'imprès sense mirar-lo i se'n tornà a escales avall. Al carrer i donar un cop d'ull. «Certificat d'existència», va llegir. Es va quedar de pedra, però si ja duia una fe de vida. Sense dir res de tots els altres papers, cadascun dels quals a la seva manera acreditava que en efecte vivia, es va pensar que es tractava d'una equivocació i s'enfilà de nou escales amunt. «Què passa ara?», va preguntar-li el funcionari. i s'explicar. Aquest imprès, és que ja tinc la fe de vida, jo. I què hi fa? Doncs que em sembla que amb una ja n'hi hauria d'haver prou. Es veu que hi he llegit malament. Aquest imprès és pel certificat d'existència. Ho diu ben clar. I bé, que no és el mateix, ves? Ah, si és així, i qui m'ho ha de firmar, això? No és assumpte meu. Seguiu les instruccions. No el va poder treure d'aquí. Voi que el paper, ben a l'inrevés que els altres, no tenia instruccions de cap mena. Era un imprès tan senzill que potser ho era massa i tot. Deia, certifico que el senyor, espai en blanc, de espai en blanc, anys d'edat, domiciliat a espai en blanc, carrer Palassa, espai en blanc, número i porta, espai en blanc, existeix, de fet. Seguia la data i baix de tot, en lletres menudes, en un costat, deia signatura. Res més. S'encaminà a casa desconcertat. Va consultar el cas a la seva dona, el fill que vivia amb ells, els veïns del replà i el carter que passava en aquell moment. Però ningú no va saber aconsellar-lo. Aquella mateixa tarda se'n va anar a veure el metge del districte. No encertà l'hora de visita i va haver d'anar-hi una segona vegada, quan ja era fosc. L'home, sense fer cabal de les seves explicacions, donà una llambregada a l'imprès que li corresponia. Es va seure darrere la taula i omplir uns altres impresos més petits. El signà i va allargar-los-hi. «Heu d'anar a veure aquests especialistes», va dir-li. «Després torneu amb els certificats que us faran i llavors podré complimentar l'imprès». «Però jo em pensava que es tractava d'una cosa de pura fórmula». Sí, en el fons ja és això, però cal fer les coses ben fetes, sabeu? Tots hi guanyarem. Ell no veia gens clar que hi guany, però no va dir res. Sortia amb els impresos a la mà. Llegir un darrere l'altre. Uròleg, otorrinolaringòleg, dermatòleg, dentista, callista, vies respiratòries, cor, malalties, venèries... Podia haver-n'hi hagut més. I va dedicar els dies següents. Cada especialista, després d'una espera més o menys prolongada, en general més que menys, el feia passar al seu gabinet de consulta. En saber de què es tractava, li donava un ràpid cop d'ull, li feia un parell de preguntes i a la fi l'enviava al radiòleg. Es va haver de fer 7 radiografies, gairebé una per cada metge. Tots van voler radiografies locals, res de generalitats. D'altra banda, el radiòleg li va fer prendre tantes porqueries diferents per tal de localitzar els diversos òrgans que a la fi el païdor se li espatllà. Va perdre dies i més dies. A mesura que anava recollint les radiografies, les presentava als metges que les havien exigides. Ells hi donaven una altra llambregada distreta, arxivaven el document, agafaven un paper, el complimentaven i després de signar-lo, li lliuraven. Era el certificat parcial, base del certificat mèdic que li havia de firmar el metge del districte. Dantubi havia pensat que podria simultanejar la tramitació d'aquest certificat amb el de sociabilitat, però s'equivocava. Perdia tant de temps entre anades i vingudes i esperes a les sales sempre plenes de gent que no va poder ocupar-se d'aquest darrer imprès fins que enllestí l'altre. Va començar pels botiguers del barri. Havia calculat que entre ells reuniria més d'una vintena de firmes, però a l'hora de la veritat va resultar que només en coneixia 16 i alguns d'ells encara molt vagament. La seva dona va aconseguir la signatura d'una dotzena de venedors de la plaça on solia anar i va arribar, doncs, prop de la trentena. Llavors les van prendre amb els amics i els companys de taller. Amb moltes feines i treballs en reuní una 80. Els companys de treball els va poder pescar a la feina mateix, la qual cosa li va permetre d'avançar temps. Els amics, però, els hagué de perseguir d'un en un, a casa. Als 15 dies tenia una mica més de 100 firmes i després, amb les dels veïns, arribà a les 127. però encara li en faltaven més de la meitat. Confiar el paper a un dels seus cunyats, el qual es va comprometre a aconseguir-li'n un centenar més. I les va aconseguir, sí, però va tardar 10 o 12 dies i va tornar-li un imprès tan ple d'editades que començà a enquimerar-se. Potser no li voldrien. És a dir, si és que la FIU podria presentar-lo, perquè encara quedava curt d'una seixantena. Nombre que quedà reduït a 5 després de confiar l'imprès a l'altre cunyat. Un canvi de veïns que va tenir lloc aquella setmana li proporcionà ben inesperadament una altra signatura, de manera que ja només li en faltaven 4. Va perdre 8 dies per trobar-ne 3. La quarta, però, no hi havia manera d'aconseguir-la. Desesperat, va enviar el document a Terol, on vivia el fill petit, amb el prec que, fos com fos, li trobés la firma que mancava. Al cap de 6 dies el paper li tornava a les mans, complimentat. Ara ja tot es reduïa al certificat d'existència. Va acudir-se-li que l'indret més escaient potser seria el jutjat, ja que allí li havien estès, feia temps, la fe de vida. Però el van desenganyar de seguida. D'aquell imprès no en sabien res. No el podien informar. A l'alcaldia es va repetir la situació. No era assumpte d'ells. L'alcalde de barri, en el qual pensà aleshores, més que res perquè amb les moltes vegades que hi havia hagut de tocar mentre tramitava els 63 impresos i certificats ja engestits s'hi havia fet una mica amic, tot i que va confessar-li que tampoc podia dir-li amb exactitud quina mena de certificat era aquell, li aconsellà, com s'ella fem sempre, puig que no era el primer cop que algú li demanava consell, que per començar es fes estendre un duplicat dels certificats de naixença, creixença, infància, etc., tot això acompanyat d'una còpia de l'extracte de naixença, matrimoni i defunció dels seus pares. Ara, quan a saber a qui calia presentar tot aquell paperam suplementari, ho ignorava totalment. Atribolat, començà o recomençà el seu periple a través d'oficines i despatxos, on en general se l'acollia amb recel i adostesa. Pensà també en totes les autoritats que, al seu veure, ho eren prou per signar-li aquell paper descoratjador, i només se li va acudir una de prou bastable, el rector de la seva parròquia. S'hi presentà una tarda. El rector li va dir que, al seu entendre, tota aquella documentació que havia reunit o que encara estava reunint era inútil. Li explicà confusament, amb acompanyament de cites, la diferència entre vida i existència. Es feu un embolí que va resoldre parlant amb veu més baixa, inintel·ligible, i acabar per dir-li que, si bé tot allò no tenia res a veure amb ell i que per tant no es podia considerar un expert, creia que el millor que podia fer mentre esbrinava qui havia de complimentar-li l'enutjós imprès era procurar-se extensions de certificats morals, religiosos, etc. Això no feia mai nosa. A més, afegir, no sobraria tampoc una ampliació de l'acte de bateig dels certificats de primera comunió, confirmació, matrimoni, etc. Va sortir de la rectoria més desanimat que mai, però decidit a seguir aquelles instruccions. Els dies anaven passant i creixia una segona muntanya de paperassa de la qual no sabia què fer. Disposat a tot, a la fi, consultà un advocat, el qual, un cop va haver considerat detingudament el significat, o més ben dit, els significats del mot existència, deduï per eliminació que en el cas present només es podia tractar d'existència legal. Ara, qui havia de signar un certificat d'existència legal? El jutge? El jutjat ja li havien dit que se'n rentaven les mans. Al cap de dos dies de cogitacions, comprà una guia de la ciutat per tal d'orientar-se i anar recorrent totes les dependències oficials que hi trobà. No va deixar res per Bert, però ningú no podia aclarir-li res. Hi havia qui no havia sentit parlar mai d'aquella mena de paper. D'altres, més informats, en tenien notícia a través de terceres persones. En concret, la cosa era d'allò més vaga. Es trobava en un carreró sense sortida. La mateixa desesperació, aleshores, li donà una idea genial. Al capdavall de tot de l'imprès, ho verificà, només deia: signatura. No s'exigia cap segell de cap mena, únicament un nom, perquè no hi posava el seu, doncs, perquè no certificava la seva pròpia existència. Provar-ho no costava res. Ho va fer. L'endemà va presentar-se a la taquilla 97, a quart pis, allargar els papers a l'home. El funcionari els va examinar d'un en un. Al cap de 3 hores, va alçar els ulls i les guardà amb una admiració no dissimulada. Potser era la primera vegada que algú aconseguia de presentar una documentació completa. «I és tot?», va preguntar. «Sí», va haver de reconèixer el funcionari amb recança. «O sigui, que ja no en cal fer res més», insistia ell, encara incrèdul. «No, només esperar que us avisin». Va baixar les escales saltant com una criatura. En tota la seva vida no recordava un instant de felicitat com aquell. Prou papers. Esperar. Esperar només. Això rai. Seria planer. Gairebé un any després va arribar l'avís. Podia passar a cobrar proveït d'una fe de vida estesa en el transcurs de la setmana. Aquest document, però, ja no li va caldre tramitar-lo. Mentrestant, s'havia mort. De gana.
De gana.
Lettera, un espai per a la paraula, Ràdio Gandesa i Ràdio Falset.
Oh,
I acabem de sentir Eleftheria Arvanitaki, des de Grècia, amb els seus tocs tradicionals i també moderns, i acompanyada del percussionista Arto Tumbo Jackson, a part de la resta de la banda. El tema potser és dels que s'ha fet més popular d'aquesta cantant, que tal i com el canta seria Dinatà, però no sé si s'ha de pronunciar Dinata, Dinata o Dinatà. I encara que musicalment sembli una miqueta trencador amb el que hem sentit abans i el que hem de sentir a partir d'ara, no puc menys que portar les fabuloses mans de la pianista Eliane Elias per poder llegir alguns poemes al damunt del llibre de Gioconda Belli que tenim avui entre les mans. Fuego soy, apartado y espada puesta lejos. La proposta d'Eliane Elias potser hagués correspost una miqueta més amb el que hem vingut fent els darrers dies i fins i tot en el principi d'aquest programa. Com podeu observar, jazz, i d'aquest tan bonic que en diuen llatí, d'un disc publicat per Blue Note el 1992. Com dic, el llibre de Gioconda Belli és de 2007 i es titula Fuego soy, apartado y espada puesta lejos, un títol que pertany a un dels versos que sentirem. Gioconda Belli, que es mou en esta perspectiva poètica tan antiga i tan actual, que vol representar la sorpresa intangible del record i del que som, sense ser. Amarà tot això d'erotisme i amb algunes referències temàtiques a la feminitat. I eròtic és el títol, que diu que és foc, però apartat és el desig, és el voler, però és el no tenir, eròtic. Es la hora de la idea, la hora del más alto erotismo, del cuerpo reflexivo meditando los trasiegos, la materia hecha elixir, el sexo vertiendo olor a biblioteca, olor a libro antiguo y delicioso. Lees mi piel ahora como una Biblia leída y vuelta a releer que contuviera todas las posibles oraciones necesarias para la humana salvación. Con los ojos cerrados, sabes llegar al capítulo del clímax, al fragmento más lírico o a las aún indescifrables profecías. Es la hora del sabio escriba que con la pluma de tinta húmeda y la mano sin temblores traza el placer con la caligrafía exacta. Tan lejano el amor. Tan lejano el amor, como si una parte de mí hubiese escogido el silencio y se acurrucara en él con los ojos cerrados. Oigo halagos, promesas, incitaciones como si fuesen dirigidos a otra mujer, la que hoy se guarda atrincherada en Torre de Marfil, como la pastora Marcela, fuego soy, apartado y espada puesta lejos. ¿De qué heridas convalece mi corazón que yo no sepa? Huidizo, retrecho, un molusco sumido en concha nácar que se esconde del mar, harto del agua. Floto sobre la vida donde otrora me sumergiera, descreída quizás, de regreso de las ilusiones o simplemente sabia al fin, conocedora de los límites de todo, sin tristeza, pero sí rabia y dolor ante la creciente acechanza de la muerte. ¿Por qué, si avanzo al inexorable fin, no me da por retar las estrictas prohibiciones y pescar sin descanso en el río de la vida de camino hacia el mar? ¿Por qué opto más bien por este recogimiento de eremita y con el capuchón, las sandalias, la lámpara de aceite, vago los días y las noches como vestal enamorada, nada más del resplandor que brilla en las palabras, los anaqueles llenos de libros en mi casa, la lista inagotable de títulos para la que nunca hay ni habrá tiempo suficiente? De lejos me pasa el amor. El cuerpo a mi lado o los que se acercan peligrosamente han perdido la fascinación de antaño. Son las horas solas de la madrugada las que me consuelan ahora. Las que me abrazan, las que nada me demandan, las que me aceptan. Ese es el tiempo en el que estoy. Este es el tiempo que quiero. Y sin embargo, aquí escribo mi desconcierto. Passem ara a una cançó de la búlgara Slavka Kalcheva, o Kalcheva. D'aquí no sé gran cosa, ni tan sols l'accent del seu nom. No és gaire coneguda, però jo diria que sona força bé. Veu potent i ben templada, i amb una proposta propera a la música tradicional. En alguns temes hi ha catxarros electrònics, però aquí, si no m'equivoco, acordió i violins gairebé vertiginosos i molt rítmics que col·laboren bé amb el suggerent contratemps que va marcant la percussió, que pot ser que sigui programada. Polegnala e Gergana, Slavka Kalcheva.
Гнала я Гергана, гора зеленая, гора зеленая, Елкова и Орехова. Гнала я Гергана, гора зеленая, гора зеленая, Елкова и Орехова. После тревата солохнеше, после тревата солохнеше, на дърво листа капека. Там, где герган лежеше, после тревата солохнеше, после тревата солохнеше, на дърво листа капека. Чеше цялата гора, теше цялата гора, теше всички овчари збираше. Кога Гергана плачеше, цялата гора, теше цялата гора, теше всички овчари збираше.
Alceu-vos, noies. Feu sentir les vostres veus pel món. Us esperen coses difícils per les alçades, i és que les dones d'avui avancen, estudien, han pres les plomes per pujar més alt, perquè així ho volem. Noies, sigueu a la batalla, perquè així ho volem. Noies, sortiu a la llum amb nosaltres. Sí, som noies kurdes, som lleones, estem vives, som l'esperança dels homes, som la rosa dels kurds. Ens hem elevat des de l'opressió dels ignorants. Aixeca't, noia kurda, el meu cor s'ha desfet. On és la nostra pàtria? On la nostra llibertat? On hi ha una mare per a nosaltres, les orfes? Esta és la lletra de la cançó que hem de sentir. Des del Kurdistan, Ainur, amb el seu tercer disc, crec que de 2006 o 2007, Que se kurdan, noia kurda, que amb la seva família va haver d'emigrar a Turquia portant amb ella la tradició musical del seu poble i que ens ofereix tot aproximant-la a altres concepcions modernes. Aquí teniu i us presento Ainur.
Hayır, hayır, gece kurdanı, şirinim, şengenim, hediye merdanı.
I un altre tema d'aquest que se curden de la kurda Ainur.
Thank you.
I fins aquí l'edició número 18 de La Lettera, un espai per a la paraula. Avui amb un conte de Manuel de Pedrolo i amb alguns poemes de Gioconda Belli, acompanyats a la primera part amb una miqueta més de jazz i a la segona amb algunes veus femenines i també amb les mans de la pianista Eliane Elias. Fins aquí La Lettera, una producció de Lluís Fernández per Radio Gandesa i Radio Falset. Fins aviat!